migdia, al Mirall, COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Es presenta demà dissabte al Monestir de Montserrat l'Associació de Municipis del Camí Ignasià, nova entitat que aplegarà mig centenar de representants institucionals de Catalunya, l'Aragó, Navarra, la Rioja i el País Basc, i que treballaran conjuntament per potenciar aquella ruta que va fer Ignasi de Loyola, des de la seva localitat, des d'Azpeitia i fins a la Santa Cova de Manresa. La presentació és el punt culminant de més de 10 anys de trobades entre diversos municipis que formen part d'aquest camí i que volen impulsar aquest itinerari cultural i turístic. Avui, per començar el programa després de les festes de Nadal, reivindiquem aquesta gran figura que va ser Ignasi de Loyola, molt oportuna en un any jubilar en què tots som cridats a convertir-nos i a transformar les nostres vides com ell va fer. Avui a la taula de testimonis parlarem de Rosa Deulofeu, que va ser delegada de Pastoral de Joventut de l'Arxidiòcesi de Barcelona entre el 1993 i el 2004, quan va morir després d'una greu malaltia que en 7 mesos se la van portar al cel. Comentarem com està el procés de beatificació i reviurem la missa anual que es va celebrar dimarts passat com cada 7 de gener des de l'any 2004, com dèiem, quan ens va deixar Rosa Deulofeu, aquesta laica consagrada que amb només 44 anys va deixar un gran testimoni de fe i de confiança en Déu. I d'altra banda parlarem de la institució teresiana que clourà també demà, dissabte, el centenari del seu naixement de la mà de Sant Pere Poveda. Ens visitarà un membre, concretament el responsable de CIT, l'Associació de Cooperadors de la Institució Teresiana, en un territori que inclou Catalunya i altres zones d'Espanya i del sud d'Europa. Tot això, amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies, us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues, aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja, tot esperant que hagin anat molt bé els Reis i tot el que ha estat al final de les festes nadalenques. Salutacions del Marc Pairés, avui a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim la taula de testimonis. Com us dèiem, Rosa Deulofeu va ser un gran exemple de connexió amb els joves, d'esperit de servei, d'espiritualitat i d'acció social, de generositat i d'amor, en definitiva. Tenim amb nosaltres Mariano Santamaria, germà marista i postulador diocesà de la causa de beatificació de Rosa Deulofeu. Germà Mariano, bona tarda, bon any i tot. I bona beatificació, a veure si arriba aviat.
Todo esperem això.
No hi ha pressa i paciència, sí, perquè encara estem a la fase diocesana, acabant, però amb la fase diocesana, oi?
Sí.
Molt bé.
Bueno, yo diría de Rosa que desde luego ya nace el 29 de abril de 1959.
Sí.
Sus padres Juan y Montse, y se desarrolla su vida espiritual y parroquial en la iglesia y en la parroquia de San Jaime del Ferran. Ahí es donde vive, recibe la primera comunión, el bautismo, y después también se educa en la escuela de Pérez, y allí con su hermano pues estudia y tal. Yo diría de su vida que es una vida muy de esta sociedad de hoy, que vive una espiritualidad y una espiritualidad muy próxima al Evangelio de Cristo, desde la contemplación y desde el silencio. Ella vive la Iglesia, y vive la Iglesia para extender el reino de Dios en la juventud. Se centra sobre todo en la juventud. Yo diría, como hechos destacados de Rosa Deulofeu, que ella, en su vida, pues vive la espiritualidad en una família molt cristiana. Molt cristiana.
I això influeix, això marca, oi? Sí, sí.
I això, des de luego, evidentemente, en esta societat d'hoy, pues marca.
Però ella... després va fer ella el pas, no?, d'assumir aquella generositat i aquell amor cristià en carn pròpia, evidentment. Sí. Des de molts viarans a la seva vida, va estar amb aquesta consagració de les Clara Eulàlies, després es va posar al servei de la diòcesi en general. Ella era molt defensora de la comunió en la diversitat, no?, de la unitat de l'Església.
Sobretot se centra, mucho para mí, en esa colaboración de todo laico tiene que tener con la Iglesia. Y sobre todo como laico incardinado en la juventud, porque ella trabaja mucho en la Fundación Pere Terrés, y allí, desde luego, se dedica mucho a la juventud. Después, cuando es elegida como delegada de la pastoral juventud, se centra sobre todo en la juventud. ¿Cómo hacerles llegar a la juventud el mensaje de Cristo? En esta sociedad de hoy, que no se puede prescindir de una vida interior, de acercamiento en la oración. Yo creo que aquí Rosa sigue un consejo muy parecido al de María. En Caná, le dice a los discípulos, María, hacer lo que los diga. Y yo creo que Rosa... en sus mensajes, por los testimonios de los que la acompañaban, decía, bueno, si ya lo tienes muy preparado todo esto. Y dice, no, lo tengo que hacer pensando meditando en mi interior para transmitir no mi mensaje, sino el mensaje de Cristo después de haber contemplado en la oración y en el cumplimiento y en la entrega total. ¿Qué me inspira a mí? Pues me inspira que desde luego vive una vida muy íntima con el Señor, con la oración. Sus padres, dice, que en su habitación siempre tenía el libro de las horas, rezaba. Y después a destacar mucho las reuniones de oración en la catedral con el señor obispo y toda la juventud.
Sí, sí, els dijous, aquella escola de pregària, que ara s'ha redefinit, ja no es fa, però que va ser...
Yo destacaría otro hecho muy importante en su vida, que gana las oposiciones de la Caixa.
Sí.
Y allí tiene un puesto muy significado. Y por lo que dice algún testimonio que ha vivido con él, dice... ¿Y por qué dejas ahora, después de haber ganado esto, si ya tienes el puesto asegurado? Dice, no, es que mi impulso no es vivir una oficina, sino vivir el mensaje que yo llevo dentro.
Y renuncia a aquest bon lloc a la Caixa per dedicar-se als joves.
Esto para mí es un hecho muy importante. Otro hecho muy importante para mí es que ella vive la espiritualidad de las Clara Eulàlies.
Sí.
Vive y se forma y estudia y tal. Pero, dado los acontecimientos que se viven en la Murtra, pues ella decide retirarse de las Eulàlies. Por lo que dicen sus testimonios allí presentes, se despidió de todas con las lágrimas en los ojos, pero que no estaba de acuerdo con los ejemplos y la vida que se llevaba en la Murtra. Para mí este es un hecho sumamente importante, sobre todo en estos momentos en que vivimos de esa mística, pseudomística y tal y cual.
Sí, 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 doncs queda explicat i queda molt sintetitzada, molt ben sintetitzada, la vida de Rosa d'Olofeu, que va morir amb només 44 anys.
Y otro hecho muy importante para mí,
sí,
es
breument,
que ella es considerada también, ella discípula, miembro del Consejo de la Tarraconense, del Concilio Tarraconense.
Sí.
Tiene expresiones y tiene intervenciones, siempre defendiendo la juventud, y que nos hemos de dedicar a la juventud y no dejarles por ahí.
Aquell moment només amb 36 anys o 37, sí, és a dir, que era molt jove i va intervenir.
Y sobre todo para mí, cuando recibe ya el impacto de que ella tiene cáncer. Y cómo se encuentra ante el Señor y acata su voluntad. En ese silencio y en esa contemplación de que Dios nos acompaña, que Jesús nos acompaña. Esto para mí, desde luego, es un ejemplo de una vida espiritual dentro de esta sociedad en la que vivimos hoy.
Deixi'm dir que al maig de 2003, quan acabava de tornar de l'última trobada amb Joan Pau II a Madrid, va venir aquí l'última vegada, si no recordo malament, que va participar en un programa de ràdio i estava encantada, deia que estava cansada, fins i tot morena, deia que havia tocat el sol allà a Madrid, a Cuatro Vientos, i aquell entusiasme doncs, es va veure després interromput per aquesta, com diu vostè, voluntat de Déu. És dur, és misteriós, però també és apassionant reviure el testimoni de Rosa Deulofeu, que, com dèiem, va morir amb només 44 anys, aquell 5 de gener de 2004, vigília de Reis. Sí.
Y como testimonio, son 21 años que se van sucediendo siempre el 7 de enero
la misa
para conmemorar y poner de manifiesto su ejemplo a la sociedad de hoy.
Ara després parlem una mica de la celebració, que aquest any per primera vegada s'ha fet a l'Església de Santa Anna, Hospital de Campanya de Barcelona, amb molta gent. Ara ens ensenyava el germà Mariano Santa Maria fotos de la celebració i realment es veia que feia goig dintre de la tristor de recordar una persona que ens va deixar ja fa 21 anys. Saludem d'altra banda Xavier Todaeraso, que és coordinador responsable d'ACID, que vol dir Associació de Cooperadors, si no recordo malament, de la institució Teresiana. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Xavier Toda ha format part de la institució Teresiana des de fa anys. Ell és casat, pare de 4 fills, però en la institució Teresiana hi ha una gran diversitat, oi? De casats, homes, dones, i en el cas de les dones, també dones que es diu de disponibilitat plena, és a dir, que es consagren, d'alguna manera per dir-ho així, no són religioses, evidentment, són laiques, però es consagren, s'entreguen, diguéssim, a la institució, a l'Església.
Exacte, sí. Hi ha aquesta diversitat. Hi ha el que anomenem les teresianes del Pare Poveda, que són membres de l'associació primària, que tenen una dedicació plena i tenen un seguit de compromisos, que després estem als ACID, que som els cooperadors, que en aquest cas hi ha homes i dones i tenim també altres compromisos i que no tenim una dedicació plena, però la majoria en tenim també una família i també tenim una altra feina que no està directament relacionada amb la institució teresiana. Una petita esmena.
Sí.
Jo vaig ser el president de l'associació ACID de Llevant Nord, que engloba Catalunya, Aragó i les Illes Balears.
Ara no és.
Però ja fa uns anys que ho vaig deixar.
Molt bé, molt bé. Hi ha un altre president.
Ara tenim de presidenta la Carolina Ramírez.
Molt bé. Però vaja, continua formant part, evidentment, d'ACID, com a realitat que coordina totes les diverses opcions de vida i de ministeri, de carisma a la institució teresiana. A banda d'això, ens pot fer una petita definició del que és aquesta gran obra fundada per Sant Pere Poveda, aquest sacerdot andalús, però que va arrelar molt a Catalunya, no?, amb aquesta obra on hi ha molta presència.
Sí, sí, sí. Primer, dir-te, no estem celebrant ara el centenari del naixement. L'institució teresiana va néixer el 1911 a Covadonga. El que estem celebrant és el centenari de l'aprovació pontifícia.
Això, disculpi, sí, sí. Sí, sí, recordava això del 2011, que també ho van celebrar. Sí,
exacte,
sí.
Exacte. Vull dir, a partir dels nous estatuts des del Vaticà del 1917, doncs, bueno, aquí es va acollir doncs, la possibilitat d'integrar com a Pia Unió en el seu moment institucions formades per laics dintre de l'Església. No?
Molt bé. Llavors, i va ser el 1924, no?, aquesta aprovació, diguéssim.
Exacte,
per això s'ha celebrat,
sí,
el centenari, que es clou demà. Ara en parlarem de la celebració.
Exacte.
Molt bé. I a partir d'aquí ha anat fent camí, no?, tota aquesta obra. Com ens la definiria una mica en general?
Sí.
És una obra de presència en el món, de ponts amb la cultura.
Sí. A veure, la gran idea de Sant Pere Poveda era unificar els conceptes de fe i cultura.
Uh-huh.
És a dir, en aquell moment hi havia el gran debat sobre que la fe i la cultura eren dues coses absolutament separades i sobretot, bueno, i que va sorgir doncs, l'Instituto Libre d'Ensenyança, on bueno, amb programes pedagògics força avançats, amb però mantenia doncs una formació doncs, laica o fins i tot poc catòlica, mentre que Sant Pere Poveda en aquest sentit buscava la promoció de la formació catòlica, dels valors catòlics, però dintre també amb els avenços pedagògics que estava defensant també la institució Libre d'Ensenyança. No?
Molt bé. Per tant, un profeta del seu temps que va contrastar en positiu l'opció catòlica, l'opció cristiana en l'educació i en la presència en el món, altres coses que hi havia, que també hi són ara d'altres maneres, oi que sí?
Exacte, sí.
Aquest laïcisme, aquesta voler eliminar el fet religiós de la vida pública, per exemple, no?
Exacte. És a dir, al final és ser-hi present, no negar-se als avenços pedagògics o als avenços tecnològics o científics, però també des de la fe i des de la cultura, no? La unificació aquesta. També ell va fer una promoció important de la dona, vull dir, integrant-la també dintre del que era el tema formatiu i el tema educacional, no? I sobretot pensant doncs, que amb la dona era la manera també de promocionar la societat. Vull dir, tenir-la també com un element clau dintre de la societat. No?
Molt bé. Per cert, que tot i que no té a veure amb la institució teresiana, Rosa d'Olofeu també era coneguda per vostè i la seva família, no? Ens comentava abans.
Sí. El meu pare era molt amic del pare de la Rosa.
El pare de la Rosa, per cert, que viu encara, igual que el seu germà, sacerdot de la diòcesi de Terrassa, rector de les esglésies de Sant Pere, les de l'antiga Ègara, sí. I la Rosa d'Olofeu podem dir que també va ser un exemple de dona ben promocionada. En aquell cas, el cardenal Carles va tenir una bona visió, una dona carismàtica al capdavant de la pastoral de joves.
Exacte, sí. No, va ser una dona també doncs avançada.
Avançada als seus temps,
i tant.
Molt fidel a l'Església, també s'ha de dir, i tant.
Sí, una cosa.
No treu l'altra, no, efectivament.
Exacte, vull dir, una cosa és demanar avançar i demanar innovar, però també sempre, i aquí hi ha una frase que sempre deia el meu avi, que era tu sempre amb l'Església, sempre amb el Papa, ni un pas endavant ni un pas enrere, no?
Molt bé.
Però bueno, sempre avançant amb l'Església, no?
Sí. Doncs Xavier Todà ens ha fet 5 cèntims del que és la institució teresiana fundada per Sant Pere Poveda, per cert, bé, canonitzat, si no recordo malament, a Madrid per Sant Joan Pau II, no?
Exacte, sí.
Un home també, el 2003 va ser la canonització, en aquella última visita on la Rosa d'Olofeu va ser-hi i de la qual ens va parlar després, sí. Per cert, com està organitzada ara la institució teresiana? Sabem que hi ha les dones, diguéssim, de disponibilitat plena, compromeses, dones casades, homes com vostè casats, també homes i dones que des d'altres opcions de vida o solters col·laboren.
Què és
el que fa actualment? Té diversos fòrums, no?, de treball, de presència a la cultura.
Sí. Bueno, actualment, doncs, ja l'estiu passat es va fer l'Assemblea General de la institució, on es van prendre, doncs, tot un seguit de línies d'actuació, doncs que la primera d'ella era doncs, teixir xarxes de fraternitat al món, no? Diversitat, inclusió, diàleg i igualtat, no? En el qual es pretén doncs, treballar doncs, amb tot el que fem units amb altres entitats, tant dintre de la institució, de diferents llocs, com també amb altres entitats de fora de la institució. En aquest sentit, per exemple, doncs el Centre Passatge, que és una entitat aquí de Barcelona, doncs sí, està treballant en xarxa amb Justícia i Pau, i també per viure la Laudato Si, i també amb el Centre Cultural Plaza de la Concha de Còrdoba, que és una entitat de la institució teresiana,
doncs,
fent tot un cicle de conferències per Zoom. També doncs, el Centre Obert Eixample està treballant en xarxa amb el Casal Loyola i el Centre de Serveis Socials de l'antiga Esquerra de l'Eixample, amb el projecte Tu Pots, que és un projecte d'acompanyament educatiu a infants i joves del districte de l'Eixample. No? Uh-huh. També té altres projectes, com el Centre Convivim, on hi ha una oferta d'acollidora, d'acolliment als migrants, on se'ls dona suport doncs, sociolingüístic, jurídic i acollida personal, aquesta gent. No? També hi ha el SOAF, que és que intenta ajudar doncs, i acompanyar les famílies i les relacions familiars, i també el projecte ATEMS, que és una intervenció socioeducativa amb menors migrants que no tenen referents familiars i joves que ja estan extutelats.
Extutelats, sí. Molt bé. Per tant, molta acció encarnada, no?, en el temps i en el lloc de cada necessitat, diguéssim.
Exacte, sí. I aquí a Barcelona doncs, en tenim diferents llocs. Hi ha l'Escola Arrels, el barri del Congrés, on també...
Està gestionada directament per vostès, no?, diguéssim.
L'Institució Teresiana, no? I al costat hi ha la Fundació Viarany, on està ja el centre Convivim. Després, a l'Eixample, al carrer Balmes, hi ha el centre obert Eixample. I també a l'Eixample, ara... pròximament obrirem un local al carrer Aragó Calàbria, que és on estarà el centre passatge.
Sí, que havia estat un temps, els últims anys, a l'església dels Àngels, no? Allà al costat.
El local que hi ha darrere.
El local que hi ha al darrere, sí, la Fundació Joan Maragall, i evidentment el seu lloc original, aquell edifici ben conegut per molts, potser dels qui ens escolten, del passatge Mercader, oi?
Exacte.
El passatge Mercader número 13, això mateix, i allà hi havia, doncs, molta vida, no?, en aquells anys difícils també del postconcili, amb el pare Lluís Antoni Sobreroca, que celebrava les Eucaristies, i un esplai, molta gent.
Sí, i el pare Mier, també, del,
molt bé.
Del Santuari de Santa Gemma.
Doncs, fantàstic. Llarga vida a la institució teresiana, centenària. Gràcies. Pel que fa a l'aprovació pontifícia, ens ho ha aclarit molt bé Xavier Toda. I bé, parli'ns breument per acabar de la celebració de demà dissabte. Aquest dissabte se celebra la cloenda d'aquest centenari de l'aprovació.
Exacte, sí. En el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, a l'Auditori, en fem una conferència que feta per Elisa Estevez, que és membre de la institució teresiana i també i és teòloga i professora de la Universitat Catedràtica de la Universitat de Pontifícia de Comillas. Uh-huh. No? Doncs em vindrà a fer aquesta xerrada i clourem al final de la conferència doncs, amb una copa de cava. Bueno, és un acte obert, és a dir, que tothom està convidat a participar-hi.
Molt bé. A l'hora, m'ha dit...
A les 5:30
comença la conferència, dos quarts d'6, al Centre de Cultura Contemporània.
A l'Auditori del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, al carrer Montalegre número 5.
Exactament, al costat de l'església de Montalegre, del carrer dels Àngels, allà ben situat. A partir de 5:45 de la tarda, tothom és convidat a aquesta clausura del centenari de l'aprovació de la institució teresiana. Doncs enhorabona, Xavier Toda, a vostè i a tota la institució teresiana. I hem d'acabar perquè el temps se'ns tira a sobre, però Germà Mariano Santa Maria, una invitació per acabar a encomanar-se a Rosa d'Olofeu, no? I a fomentar la pregària particular, evidentment, encara no pública, però particular.
Sí. Bueno, yo resaltaría también de Rosa, desde luego en estos momentos en que se vive, sobre todo, esa entrega al mensaje de Cristo, uh-huh, en la juventud, sí, ¿eh? En la juventud. Y después... su amor a la Iglesia.
Importantíssim.
I col·laborando con la Iglesia.
Col·laborant amb l'Església de totes les maneres, també recollint taules quan hi havia àpats, fent un servei molt integral. Per cert, a la missa el bisbe Javier Vilanova, amb el seu habitual entusiasme, també la va elogiar i va proposar-la, no?, com a model per als joves d'avui. Que la coneguin més, perquè els joves d'ara no la van conèixer gens, per raons de temps, és obvi. Gràcies.
Pensar que la Iglesia no pone condecoraciones, pone models
exacte.
A imitar... en esta sociedad.
I si algú vol aportar dades de Rosa d'Olofeu, que s'adreci a l'Arcabisbat de Barcelona, on el germà Mariano Santa Maria atendrà amb molt de gust. Gràcies, Mariano Santa Maria i Xavier Toda. Bon any, fins un altre.
Adéu-siau. Gràcies i bon any.
Ella escoltant a casa turna la teva sang encorre.
I aquesta cançó ens serveix avui per acabar el programa. Ja no sóc esclau de la por, tema amb què el grup Worship.cat ens ambienta la celebració d'aquest diumenge del baptisme del Senyor.
Sóc un fill de Déu. Ja no sóc...
I breument un apunt informatiu us comentem en aquest divendres previ a la festa del baptisme del Senyor que el president del Parlament Josep Rull rebia aquest dimecres el grup de treball estable de religions. El definia com una eina única a Europa. tot just coincidint amb els mesos posteriors al 20è aniversari d'aquest col·lectiu. A més, també us comentem que el Museu de Lleida s'ha dit una sèrie de gravats al Museu del Renaixement que es va inaugurar el 15 de desembre a Molins de Rei i ha prestat dues peces al Museu de la Música per una exposició temporal. I finalment, el Monestir de Montserrat ha estat seleccionat per The New York Times com un dels 52 llocs imprescindibles per viatjar aquest 25 any del mil·lenari. Gràcies. El Mirall torna divendres vinent a 2:15 aquí a COPE Catalunya al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana, adeu-siau.